Bona tarda, donem inici al ple ordinari d'avui dia 29 de juliol. Hauríem de votar la urgència d'un punt d'una moció que s'ha entrat, que és la moció contra la proposta de reordenació i centralització dels jutjats de violència contra les dones. Passem a votar la urgència, senyor secretari.
Vots a favor?
Doncs 13, 14, 15, 16, 17,
18. Abstencions? Una. Vots en contra? Cap.
Molt bé, doncs passem al primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Se pot aprovar? Sí. Passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia del número 451 a la 544, de la Junta de Govern Local de la sessió del 14 de juny a la del 12 de juliol, de les regidories delegades d'Acció Social i Comunitària de la número 136 a la 153, de Governació de la número 95 a la 104, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 245 a la 290, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, la número 11, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Natural, de la 41 a la 46, i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la número 269 a la número 306. Passem al tercer punt, que és prendre coneixement. Senyor Juan Felipe.
Gràcies. Buenas tardes a todos y todas. En el decreto de alcaldía, el 477 del 2024, consta la modificación de crédito 7/2024. Su financiación es una transferencia negativa. El regidor de Hacienda propone esta modificación para poder atender unos gastos debido a mayores necesidades. Esto se financiará por sobrantes provocados por bajas de personal y vacantes no cubiertas. Viendo la exposición de motivos del regidor de Hacienda de cómo se financia la partida al alza, todas las partidas a la baja son en personal. Seguridad y movilidad, social acción cívica, básicas cultura, social cultura, laboral general, personal directivo. Entre todas suman un total de 178.000 euros. Con esta exposición queda muy evidente que en el Departamento de Recursos Humanos tenemos un gran problema. Aparte de no incorporar el personal que se necesita para cubrir las vacantes, tenemos las bajas voluntarias de personal. Es evidente que este ejercicio no se podrá cubrir las vacantes que se van ocasionando. Tienen unos meses de intenso trabajo para poder revertir esta situación y que el 2025 se puedan cubrir todas las necesidades que tienen los diferentes departamentos del Ayuntamiento. En las partidas al alza tenemos Servicios Neteja Viaria y Comunicación Institucional, que en la modificación crédito 3/2024 les dieron 5.700 y 13.200 respectivamente. En la 7 le añaden 25.000 y 20.000. No han pasado ni dos meses de una modificación a otra. Aquí se puede comprobar que su gestión es pura improvisación. Sigamos analizando otras partidas. Habitatge Social. Se le incorporan 5.000, quedando en 42.600. En el 2023, esta partida tenía un presupuesto de 42.060. Tuvo un gasto de 23.500, por lo que tuvo un sobrante de 18.474. Activitats Pla Educatiu Entorn. Se le añaden 5.000, quedando en 86.090. En el 2023 tenían 89.600 y tuvo un sobrante de 11.700. Manteniment Escoles se le añaden 5.000, quedando en 69.000. En el 2023 tenían 109.000. Tuvo un gasto de 92.000, con un sobrante de 16.500. Se podría seguir, pero creemos que es suficiente. Se detecta que no analizan la liquidación de presupuestos de los anteriores ejercicios. Esto les daría mayor fiabilidad a la hora de confeccionar los presupuestos del ejercicio. Pero esto no lo han hecho ni lo harán. Lo suyo es pura improvisación. Así les va. Le falta gestión en su día a día. Si esta modificación se tuviera que aprobar en este pleno, nuestro voto sería no. Gracias.
Moltes gràcies. Passaríem al tercer punt, que és prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de la senyora Rosa Maria Ibarra. Bé, aquí prenem coneixement de tot el plenari i donarem trasllat de la renúncia a la mateixa Junta Electoral. Passaríem al punt quart, que és reconeixement extrajudicial de crèdit a l'U/2024. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Presentem l'aprovació de ple per poder pagar tot aquest seguit de reguitzell de factures que hi ha incorporades en aquest expedient número 1/2024 de reconeixement extrajudicial de crèdit. Recordar que són factures o serveis o despeses de les que es van executar el 2023, que no hi havia partida en aquell moment, que en el modificat 3/2024 ja vam incorporar els diners necessaris per pagar-les, però com a serveis o activitats realitzades sense partida econòmica en el seu moment, ha de ser i ha de passar aprovada pel ple. És un total de 140.000 euros, és un 0,3% del pressupost. El 18% d'aquests 140.000 euros és per solucionar un problema que vam tenir amb el menjador del Baltasar Segur, que vam necessitar durant uns mesos quan vam tindre que l'empresa que va executar les obres va fer fallida i, bueno, hem hagut de durant aquest temps buscar la manera de pagar-ho amb el Consell Comarcal, amb l'empresa, al final tècnicament s'ha trobat i per tant se paguen aquests més de 10.000 euros. Després hi ha un increment de despeses en correus per més activitat o increment per més activitat no prevista de les depuradores o noves campanyes que han aparegut de comunicació a les quals hi hem hagut de fer front o que van aparèixer el 2023 i que vam haver de fer front. En total, entre un i l'altre aquí s'anirien uns 30-41.000 euros i llavors n'hi ha 98.000 euros que són per pagar els premis de base per tota l'activitat de fiscalització d'impostos de construccions i d'activitats que va fer durant el 2023. Com que en principi quan fan l'activitat fiscalitzadora no sabem ben bé si trobaran alguna cosa o no o si hi haurà recaptació, doncs la part del premi en el moment en què s'ha donat compte d'aquesta major recaptació degut a aquesta inspecció, doncs nosaltres hem de pagar la part de premi que li correspon a base d'acord amb els estatuts i els convenis que tenim aprovats amb ells. Això suposa aquest premi a base per aquest més increment que hem tingut amb els impostos i amb les inspeccions, és el 70% d'aquest modificat. Per tant, la resta del 30% d'aquests 140 són aquests 0,3% de pressupost que hem d'aprovar per ple per poder pagar aquestes factures que ja tenen dotació del modificat 3/2024.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Juan Felipe.
Gracias, alcaldesa. Nos presentan en este punto el reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2024, que se compone de unos gastos generados en el ejercicio 2023 por valor de 140.130,08. Esta cantidad está relacionada en diferentes partidas que fueron ocasionadas por trabajos, suministros y servicios realizados durante el año 2023. No se pudo aplicar este gasto en el ejercicio por la falta de consignación. En previsión y para poder hacer frente a este gasto procedente del ejercicio 2023, el equipo de gobierno en el pleno del pasado 29 de abril nos presentó la modificación de crédito 3/2024 para poder dar el suplemento necesario a las partidas que corresponden estas facturas pendientes de pago del ejercicio 2023. Todo esto se puede entender porque se debe hacer frente al gasto ocasionado, ya que si no fuese así sería un enriquecimiento ilícito por parte del ayuntamiento. Pero este proceder es muy habitual en su gestión. Deberían de hacer cambios. Primero, presentar los presupuestos cuando toca y consignar las partidas de las diferentes áreas con la partida necesaria de salida, que no a los dos meses de tener los presupuestos aprobados, como por ejemplo este ejercicio 2024, llevamos 7 modificaciones de crédito. Tienen mucha tarea por delante. Deberían de actuar con más seriedad y diligencia. A más, recordarles que tenemos pendientes las licitaciones de servicios medioambientales y recogida de residuos, la depuradora municipal, el iluminado público y el transporte urbano. Bueno, esto es por recordarles tareas que tienen pendientes, que no son pocas. Volviendo al crédito que nos ocupa, 1/2024, les hacemos una pequeña referencia a las partidas de importe de crédito. Primero, a base es un total de 98.000. Esta cantidad es por el cobro de expedientes, de inspección, de ICIO, taxas y obras. El segundo son facturas por servicios ya adjudicados, que los importes facturados son superiores a lo previsto en el ejercicio. El detalle es el siguiente: Service Postal 2.500, depuradora polígono 14.600. Y en el tercero tenemos un total de 24.906,22 €. Son facturas de gastos sin la tramitación adecuada y sin la consignación suficiente en el momento de efectuar el gasto. Estas facturas corresponden a contratos menores en la que no consta la aprobación previa del gasto. Esto es algo muy habitual en este ayuntamiento y no debería de ser. Se debe de hacer las tramitaciones tal como marca el reglamento. Este detalle suele salir en varios informes. Deben rectificar todas estas anomalías. Por lo que nuestro voto a este reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2024, por coherencia a lo que votamos en el presupuesto del 2023, deberíamos votar en contra, pero por los trabajos, suministros y servicios realizados por diferentes industriales que tienen pendientes el cobro de estas facturas, no queremos ser un obstáculo. Nuestro voto será de abstención. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyora Montalà.
Bona tarda, moltes gràcies. Bé, de manera molt breu, simplement aquestes factures fan referència a un pressupost que la CUP no vàrem aprovar, però per deferència i respecte a la feina realitzada ens abstindrem en la votació. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox.
Gràcies, buenas tardes. Supongo que conocerán que existen diferentes informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas de España sobre los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales, en los que se pone de manifiesto el uso y abuso de esta figura que realizan especialmente los ayuntamientos. La señora Laura Atance Aparicio, en la revista española de control externo que publica periódicamente el Tribunal de Cuentas, publica un artículo muy interesante hablando sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito y de cómo las entidades locales lo utilizan como una herramienta más a su disposición, ya que no existe una regulación específica a este respecto. Cuestiones que han derivado a cierta laxitud contractual en determinados gastos por parte de los ayuntamientos. Es decir, algo parecido a lo mismo que el señor Simó, interventor de este ayuntamiento, advierte en su informe acerca de este reconocimiento extrajudicial de crédito, diciendo que, al margen de otros gastos, existen diferentes facturas sin tramitación adecuada y sin consignación suficiente en el momento de efectuar el gasto, las que ascienden a un valor de 24.900 €, y que estas facturas corresponden a contratos menores sin que conste la aprobación previa de dicho gasto. La señora Aparicio basa su artículo en el informe número 1415 de 11 de noviembre de 2020. Este es el informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018. Entre otras cuestiones, este informe dice que se han analizado 798 expedientes de 410 ayuntamientos, con facturas por un valor de 264 millones de € y que el 89% de los gastos fueron indebidamente comprometidos. Concretamente, el 90% de las obligaciones correspondían a gastos que se habían generado sin contrato licitado, a pesar de que superaban los umbrales de la contratación menor o que habían sido adquiridos sin crédito. Por tanto, cuando hablamos, como en este caso, de reconocimientos extrajudiciales de créditos, estamos ante una figura jurídico-administrativa que utilizan los ayuntamientos, especialmente sus políticos, para reconocer, entre otras obligaciones contraídas, algunos gastos de una manera indebida, como ocurre en el reconocimiento extrajudicial de crédito que aquí se pretende aprobar. A tenor de lo expuesto en mi intervención y sabiendo que mediante los reconocimientos extrajudiciales de créditos pueden aprobarse diferentes relaciones de gastos, yo me pregunto, ¿no podría haberse realizado la obra del comedor del colegio de Valls Baltasar Segú a cargo de reconocimientos extrajudiciales de créditos? Y me hago esta pregunta porque hace varios años que los alumnos no disponen de comedor y cocina en condiciones y los padres de estos alumnos afectados llevan mucho tiempo quejándose de esta situación. ¿De verdad no podría haberse utilizado esta figura tan laxa en normativa para solucionar este problema que tanto se alarga en el tiempo? No es la figura correcta a utilizar, pero hay un problema a solucionar que se alarga demasiado en el tiempo. He repetido en diferentes ocasiones que hay que solucionar los verdaderos problemas de los vecinos y que por parte del equipo de gobierno falta voluntad para solucionarlos. Por cierto, en el informe del Tribunal de Cuentas que he mencionado anteriormente, el Ayuntamiento de Valls aparece en su anexo número 1 como entidad que a fecha de 18 de diciembre de 2020 todavía no había rendido las cuentas generales al Tribunal de Cuentas. Es decir, un año y medio después de que concluyese el plazo para presentarlas, todavía no estaban en manos del Tribunal de Cuentas. Usted, señora Ferré, era alcalde presidente en 2020 y las cuentas debían haberse presentado en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas. Entiendo que esas cuentas de 2018 eran responsabilidad del señor Batet. En tan mal estado, usted heredó este ayuntamiento. Debo decir que a día de hoy tampoco se ve una notable mejoría. Si los gestores políticos que hoy ostentan puestos en la Administración Pública superior a esta funcionan así en las locales, podemos entender por qué la Generalidad de Cataluña padece tan graves deficiencias. Por supuesto, nuestro voto en esta ocasión será en contra. Muchas gracias.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Ara. Vots a favor? 13. Abstencions? 5. Vots en contra? 1.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions. El punt 5è, que és la moció dels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes i la CUP, de condemna als assassinats masclistes que estem vivint i de suport a les víctimes. Per part de Junts per Valls, té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. La violència contra les dones és una realitat que es manifesta de formes diverses: sexual, econòmica, psicològica, institucional, entre d'altres. Aquestes violències són fruit del sistema social que situa l'home en una posició dominant i superior envers de les dones. En aquest sentit, la llei 5/2008 de 24 d'abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista, modificada per la llei 17/2020, en el seu text consolidat incorpora la definició jurídica de violència masclista com violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en un marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions, les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. Darrere d'aquesta definició que fa la llei 5, hi ha una realitat esgarrifosa que no para de créixer. Aquest any, 27 dones han mort assassinades a Espanya a mans de les seves parelles o exparelles, tot just ara que comença l'estiu, moment de l'any on creix especialment la violència de gènere. Però aquestes dades només són la punta de l'iceberg. Són les dades que surten als mitjans de comunicació, perquè aquestes dones han acabat mortes. Però quan aquestes són víctimes de violència física o no física, doncs desgraciadament moltíssimes més. Que no veiem perquè malauradament tant professionals com mitjans de comunicació estan construint un imaginari col·lectiu que només té en compte la violència extrema contra les dones i els infants. I s'oblidem molt sovint de totes aquelles situacions en què les dones i els infants viuen la violència masclista com un element més de la desgraciada quotidianitat. Aquestes violències que només les dones que fan, que moltes de les dones que fan el pas per fer-hi front i decideixen separar-se, ho fan sense passar pel sempre difícil procés de la denúncia. Bé per por, bé per protegir els fills i filles, o bé perquè els mateixos serveis que les haurien d'entendre i donar suport, de vegades, si la violència no és prou evident, se'ls recomana no denunciar, perquè o no val la pena o no arribarà enlloc. Les dones es separen i inicien un recorregut traumàtic per establir uns convenis de regulació de guarda i custòdia que no tenen en compte les violències masclistes viscudes per elles. Totes aquestes violències que no surten en cap estadística i que són tan esfereïdores quan les coneixem, perquè l'agressor viu a casa, amb elles. No poden fugir-ne cap enlloc, perquè fugir-ne no és tan fàcil. La societat en què vivim, tot i que pugui semblar que ha canviat, si més no, ja no ho justifica, però la majoria de vegades mira cap a un altre costat per tal de no involucrar-s'hi. Ens cal canviar la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat i abordar de manera prioritària les violències envers les dones i els infants. mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, de la seva dignitat com a persones, perquè ens cal ser tractades amb respecte en tots els àmbits i denunciar tots els tipus de violència exercits contra les dones. No podem permetre que el discurs dels moviments feixistes, que sembla que agafen força darrerament, s'imposi, negant l'existència de la violència envers les dones pel simple fet de ser dones. Si això fos així, suposaria un fracàs col·lectiu i ens allunyaria d'aquesta societat lliure i justa que tots volem. Totes les discriminacions i poders, totes les administracions i poders públics tenen l'obligació d'entendre aquesta transformació social com un mandat democràtic, ja que les desigualtats de gènere i les violències que les sostenen són una fallida sistemàtica de la democràcia. Vull acabar la meva intervenció manifestant la repulsa del grup de Junts per Valls a totes les manifestacions de violència masclista, refermar el nostre compromís amb les víctimes i demanar que es facin efectives les peticions que es recullin en la moció presentada. Gràcies.
Moltes gràcies a part d'Esquerra, senyora Fernández.
Gràcies, senyora alcaldessa, regidors, regidores. La violència masclista és una xacra social que continua cobrint-se vides de dones i infants cada any a Catalunya. A l'estat espanyol, les dades que ens presenten en aquesta moció són alarmants. 27 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles fins ara el 2024 i des del 2003 la xifra ha arribat a 1.270. A més, 9 menors han estat víctimes de violència vicària en els primers 8 mesos de l'any, amb 5 d'aquests casos ocorreguts a Catalunya. Aquestes xifres són un testimoni esfereïdor de la magnitud del problema i subratllem la urgència de prendre mesures efectives per aturar aquesta tragèdia. L'estiu és especialment crític per a les dones que pateixen violència de gènere, ja que els mesos de juny, juliol i agost es concentra un 30% dels assassinats masclistes. La major presència dels agressors a casa durant les vacances laborals i escolars augmenta el risc de violència. Segons la delegació del Govern contra la violència de gènere, en només 21 dies, 12 dones han estat assassinades a Espanya aquest estiu. Aquestes dades demostren que la situació és insostenible i requereix una resposta immediata i contundent. És preocupant que, malgrat les xifres devastadores, algunes veus de la dreta i extrema dreta continuen negant l'existència de la violència de gènere. Aquesta negació no només és una falta de respecte cap a les víctimes, sinó que també impedeix el progrés cap a una societat més igualitària i justa. Sense el reconeixement del dret de les dones, no hi ha igualtat. Sense igualtat, no hi ha llibertat d'elecció. És imprescindible implementar polítiques feministes per assolir una societat realment igualitària i lliure de violència masclista. La lluita contra la violència masclista requereix un enfocament transversal que inclou prevenció, protecció, assistència a les víctimes i la persecució dels agressors. Cal desenvolupar programes educatius que desmantellin les estructures patriarcals que perpetuen la violència de gènere i que promoguin la igualtat de gènere des de la infància. Els programes educatius han de ser una part central de les polítiques contra la violència masclista. L'educació en igualtat de gènere ha de començar des de les primeres etapes educatives i ha d'incloure continguts sobre el respecte, la igualtat i la resolució pacífica de conflictes. A més, és essencial formar els professionals de l'educació perquè puguin identificar i actuar davant de casos de violència masclista i vicària. Així mateix, la prevenció de la violència masclista ha de ser una prioritat en totes les polítiques públiques. Això inclou la creació de campanyes de sensibilització, la implementació de mesures per prevenir la violència en l'àmbit laboral i comunitari i la promoció de models positius de masculinitat. És important involucrar els homes en aquesta lluita i promoure la corresponsabilitat en la construcció d'una societat lliure de violència masclista. Des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, estem plenament compromeses en aquesta lluita a tots els nivells. Per aquest motiu, juntament amb la col·laboració tècnica i financera del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, el primer de la història, hem augmentat en 123% al pressupost de la regidoria. Amb aquest finançament estem desplegant polítiques de prevenció arreu del municipi, comptant com sempre amb les entitats locals com a altaveu imprescindible per lluitar contra la violència masclista. En aquest sentit, en acabar l'any, haurem impartit diverses formacions a les entitats del municipi i, a més, una formació específica per a que cada entitat tingui el seu propi pla d'igualtat i protocols d'actuació davant les violències masclistes que es puguin produir dintre de les entitats. Així mateix, com les accions de sensibilització als barris de Valls, com és la caravana Lila, que heu pogut veure en aquests dies de festa major al barri de la Xamora i del Formàs, punts liles i grisats, i que portem ja temps treballant des de, en entorns de festes. D'altra banda, no podem obviar que fins ara el focus de la intervenció i la prevenció en matèria de violència masclista s'ha focalitzat en les dones. Ara hem de fer un pas més i aplicar les polítiques de sensibilització també en els homes, com a mesura de pressió contra el sistema patriarcal que ens oprimeix a totes. El grup municipal d'Esquerra creu fermament que aquest és l'únic camí cap a una societat plenament igualitària i per això aquesta tardor centrarem els esforços perquè la regidoria emprengui aquest camí realitzant formacions no mixtes als instituts, formacions diverses també no mixtes sobre cures i una campanya de sensibilització a l'espai públic amb l'objectiu de conscienciar i fomentar les masculinitats igualitàries. Totes aquestes accions de prevenció no fan baixar la feina intensa que realitza des del CIAT i el SAI per atendre i donar suport a totes aquelles víctimes que, malauradament, ja han estat víctimes de la violència masclista. El procés de reparament de les víctimes és una de les principals tasques de la regidoria per a posar les persones al centre i recolzar-les en la seva recuperació, fugint de la revitalització a la que a vegades les subordina al sistema patriarcal. La lluita contra la violència masclista requereix la violència...
Senyora Fernández, li està acabant el temps, sisplau.
Ja.
Quasi.
Sí, la col·laboració de totes les institucions implicades. Això inclou la policia, el sistema judicial i els serveis socials i les organitzacions de la societat civil. La violència masclista no és un problema privat, sinó una qüestió que afecta tota la societat i és una violació dels drets humans. És responsabilitat de tots i totes per erradicar aquesta violència i lluitar contra aquells que en neguen l'existència. Tots podem contribuir i totes a contribuir a crear una societat més igualitària i justa, denunciant la violència, donant suport a les víctimes i educant les futures generacions en la igualtat i el respecte. Per tot l'exposat, el grup d'Esquerra Valls votarà a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies. A tots els grups polítics mireu d'ajustar el temps que hi ha per les mocions. Gràcies. Per part del PSC, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, volem agrair que els grups municipals de Junts per Valls, Esquerra Republicana i la CUP ens hagin donat suport presentant aquesta moció de forma conjunta. Moció promoguda pel nostre grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. 27 dones han mort assassinades a Espanya a mans de les seves parelles o exparelles aquest 2024. 1.270 des de l'any 2003, any en el que es va començar a recopilar aquestes xifres de la vergonya. Aquestes hem de sumar no menors d'edat, víctimes mortals en casos de violència vicària. Durant els 8 mesos que portem del 2024, 5 d'aquests assassinats han tingut lloc a Catalunya. Per desgràcia, l'estiu és una de les dates marcades en negre per a les dones que pateixen violència de gènere. Durant els mesos de juny, juliol i agost es concentren un 30% dels assassinats masclistes. Tant els agressors com les víctimes passen més temps junts a casa per les vacances laborals i en el cas de les famílies amb infants, aquests també hi són a la casa familiar a conseqüència de les vacances escolars. Segons dades de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, en només 21 dies, 11 dones han estat assassinades víctimes de la violència de gènere a Espanya. Les dades són alarmants i esfereïdores. La situació és insostenible i, malgrat tot, encara continuem sentint algunes veus de la dreta i l'extrema dreta que continuen negant la violència que pateixen les dones pel simple fet de ser dones. Sense drets no hi ha igualtat i sense igualtat no hi ha llibertat d'elecció i, per tant, tot això es fa imprescindible continuar reivindicant la necessitat d'implementar polítiques feministes per assolir una societat realment igualitària i lliure de violència masclista. I és per tot això que demanem, en primer instem a la Generalitat de Catalunya a realitzar polítiques efectives contra la violència masclista i impulsar de manera efectiva i eficaç el Pacte Català contra la Violència de Gènere. En segon lloc, instem al Govern d'Espanya a declarar l'estat d'emergència masclista que permeti l'aprovació de mesures urgents contra aquesta violència, la implicació de totes les institucions, administracions i el conjunt de la societat per a garantir el dret a la vida de les dones. I en tercer lloc i últim, demanem a l'Ajuntament de Valls el compromís de traslladar aquests acords a la Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Ministeri d'Igualtat. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyora Montalán.
Sí, moltes gràcies. Aquest 2024 s'ha produït, de mitjana, un feminicidi cada 3 dies a l'estat espanyol. Un número que volem visibilitzar ara i aquí i que va més enllà d'aquestes 27 víctimes que relata la moció. I una situació que s'agreuja durant els mesos d'estiu. L'onada de violència masclista és esfereïdora. Només el dia 29 de juny, 5 persones, entre dones i infants, van ser assassinades en diversos casos de violència masclista o vicària. O fa 2 caps de setmana, 5 dones van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Aquests fets han generat un fort rebuig per part de la societat, que demana mesures urgents. Cal que s'aturi immediatament la violència contra les dones i que com a societat deixem enrere d'una vegada per totes el masclisme i la cultura patriarcal, barrant el pas a discursos i situacions que no són justificables ni permissibles. I per combatre la violència masclista cal una resposta ràpida. Cal augmentar els recursos, tant pel que fa a la prevenció i la sensibilització com l'atenció a les dones. Des de totes les administracions cal activar els mecanismes i totes les polítiques que estiguin al nostre abast per atendre aquesta xacra. Des de l'Estat, des de la Generalitat, però també des de l'Ajuntament de Valls. I en aquest sentit volem recordar que hem perdut un temps valuós per incorporar una figura tècnica al SAI, que teníem pagat des de fa més d'un any i que no ha format part de la plantilla des de fa un mes aproximadament. Així doncs, independentment de l'àmbit més de sensibilització i de prevenció, és molt important reforçar els serveis que garanteixen atenció material a les dones del municipi que ho necessiten, i més quan disposem de convenis per poder dotar aquests recursos humans. Presentant conjuntament aquesta moció, volem condemnar aquestes violències, l'expressió més evident de la societat patriarcal. Volem visibilitzar i conscienciar sobre les violències més subtils que patim les dones en el nostre dia a dia, com poden ser la feminització i la precarització dels treballs de cures. I volem demanar una resposta ràpida a tots els nivells per acabar amb aquesta xacra social. Per tots aquests motius, ens hem unit a presentar conjuntament aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox.
Gracias. A consecuencia de la violencia intrafamiliar, existen como víctimas, por supuesto, mujeres, también hombres, niños, ancianos. Por eso, desde Vox, siempre condenamos todo tipo de violencia, toda. Pero esta moción que ustedes presentan contra la violencia machista tiene el único objetivo de justificar la necesidad de mantener un chiringuito de miles de millones de euros del que se lucran todos aquellos que viven de este chiringuito, precisamente. Y les voy a justificar lo que acabo de afirmar. Verán. La resolución de 10 de mayo del 24 de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres destina un total de 190 millones de euros en 2024. La Comunidad Autónoma de Cataluña es la que más fondos recibe, solamente por detrás de Andalucía, recibiendo un total de más de 25.810.000 euros. El BOE publica resolución de 11 de julio del 24 de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde dice que Valls recibe 12.567 euros según esta resolución. En el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Valls para 2024 se prevé un ingreso del Ministerio de Igualdad por violencia de género de 13.000, hilaron fino. También se prevé un ingreso de la Generalidad de 1.345.000 euros para Bienestar Social e Igualdad. Este ayuntamiento destina interesantes sumas de dinero a actividades de igualdad y a servicios externos de igualdad. Entre estos servicios, algunas contrataciones que realiza este ayuntamiento son Reves Ferré, asesoramiento desigualdades de género, 6.050 euros, Montserrat Pallejá, información y atención a la mujer y atención LGTBI, 19.400 euros, Montserrat Llado, asesoría jurídica, atención mujeres y LGTBI, 5.796, Avantebre, cooperativa sin ánimo de lucro, Punto Lila, para las fiestas de San Juan, 4.537 euros, Magranés, cooperativa feminista, 3.150 euros. Esmar, Ibérica del Impulso Empresarial, Lesberla. La lista puede ser un poquito más amplia. Estas últimas cooperativas que acabo de mencionar, por lo general, están contratadas por entidades públicas como ayuntamientos o diputaciones. Muchos de los miembros de estas cooperativas pertenecen a otras entidades como ONGs que también realizan este tipo de actividades y todas reciben dinero público. No hay contratos privados o estos son muy escasos. ¿Van a decirme ustedes que todo este montaje del feminismo no es un chiringuito que mueve miles de millones de euros que sirven para lucrar a personas que por lo general no han pegado un palo al agua en su vida y que seguirán votando a los partidos que promueven estas políticas de las que viven lucrándose? Todo este gran chiringuito mueve miles de millones de euros para implantar políticas feministas discriminatorias, especialmente hacia el hombre heterosexual, el que en ningún caso son políticas de igualdad. Un feminismo que pretende ser sinónimo de igualdad, pero que no lo es en ningún caso, precisamente por el afán persecutorio hacia el hombre heterosexual. Y me veo en la obligación de decirle a los vecinos que todo esto se paga con el dinero recaudado de los impuestos que ellos pagan por obligación impuesta. Nuestro voto será en contra de la discriminación en favor de los chiringuitos. Gracias.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 18. Abstencions? Cap. Vots en contra? 1.
Molt bé, doncs passem al punt 6è, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts per Valls de rebuig al pas massiu de trens de mercaderies per Valls durant les obres vinculades a la construcció del corredor del Mediterrani al Camp de Tarragona. Bé, com bé saben, aquest és un tema que ens preocupa i que ens ocupa com a Ajuntament. Una preocupació que ve de lluny, tant per aquesta alcaldia com per el que és l'Ajuntament, així com per part de les diferents associacions de veïns dels barris de Valls que toquen el que és a la via ferroviària. Només recordar-vos que el 27 de març del 23 el ple d'aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció en la que entre diversos dels acords que vam prendre estàvem expressant el nostre rebuig a l'autorització de la línia Picamoixons-Valls-Sant Vicenç de Calders com a línia provisional pel pas massiu indiscriminat dels trens de mercaderies mentre es construïa el corredor del Mediterrani. Doncs bé, ara ens trobem que en les properes setmanes començaran les obres d'adaptació del túnel de Roda de Barà a l'Ample Internacional, unes obres que comportaran el tall de circulació entre els mesos d'octubre a març de tots els trens dels passatgers, però també els de mercaderies entre Tarragona i Sant Vicenç. Com ho heu pogut veure als mitjans de comunicació aquests últims dies, hi ha falta de confirmació oficial per part del Ministeri, tot i l'insistència reiterada nostra aquest últim any, tot apunta que la totalitat dels trens de mercaderies passarien per aquestes línies i serien desviats per la línia de Picamoixons i de Valls. Jo els he de dir que em sap greu. De veritat, em sap greu haver-ho de dir, però esperava que per part del Ministeri o per part de DIF hi hagués més transparència i hi hagués més diàleg. I em sap greu perquè en l'últim any, us ho vaig explicar a la Junta de Portaveus, no hem parat de demanar informació, de demanar explicacions, de demanar calendaris i una interlocució directa amb el Ministeri, però tot i així en aquests temps, l'únic que hem obtingut per part del Ministeri ha estat la callada per resposta. I ho dic també, però amb to constructiu, tot esperant que el Ministeri rectifiqui i que a partir d'ara actuï amb transparència, posant tota la informació damunt de la taula i parlant obertament amb el territori, amb els ajuntaments i amb les entitats. Estem davant d'un tema important, important en el present d'avui, però també per un futur. Recordem que la línia ferroviària té un recorregut pel nostre terme municipal de més de 8 quilòmetres, dels quals 3 són a tocar de zones residencials. En concret, estem parlant de Picamoixons i de barris amb tanta població com són Sant Josep Obrer, la Xamora, el Fornàs, Cases Verdes, Bonsol i també la zona de la Vallvera del carrer del tren i del passeig de l'estació. Una zona densament poblada amb uns 6.000 habitants afectats que es veuran afectats per aquest pas de trens de mercaderies. El cert és que a hores d'ara no sabem, perquè el Ministeri de moment no ens ha informat, com ja he dit, quina freqüència serà ni la quantitat de trens de mercaderies que passaran per la línia de Valls. Recordem-ho, trens de gran tonatge, trens de gran longitud, amb el que això comporta de molèsties i de sorolls. Tampoc sabem quants d'aquests trens transportaran mercaderies perilloses i quins són els plans de protecció que poden portar associats. Tenint en compte que en molts barris de Valls la línia ferroviària passa a tocar dels habitatges, concretament al barri de la Xamora, la part del darrere tenen la via a 10 metres. No sabem tampoc com serà compatible aquest pas de trens de mercaderies amb el pas de trens de passatgers de les línies de la costa, que durant tots aquests mesos, mentre s'executin les obres del túnel de Roda, tot sembla ser que les vies també seran desviades cap a Valls. De la mateixa manera, no sabem si ara aquestes obres de Roda són només el principi d'un calvari o la punta de l'iceberg d'un seguit d'afectacions que, a causa de la construcció del corredor del Mediterrani, es repetiran de manera sistemàtica en els propers anys. No sabem tampoc amb quins terminis reals està treballant el Ministeri per la construcció del corredor del Mediterrani. Estem parlant de 5 anys, de 10, de 15, no ho sabem. Però pensant en el tradicional històric de retard en matèria d'infraestructura, sospitem que aquesta és una obra que s'allargarà en el temps, amb el tot això que això comporta d'afectacions i de molèsties. Per tot això, i com dic, esperant que el Ministeri rectifiqui tant en les formes com en el fons, crec que és bo que avui aquesta moció, com ho va ser la moció aprovada al març de l'any passat, s'aprovi per unanimitat. I ja per acabar, se m'està acabant el temps, dir-los que estem davant d'un tema de ciutat de gran importància per avui, com he dit, per als propers anys. Un tema que anirà segur més enllà d'aquesta legislatura i que, per tant, és bo que com a ciutat ens posicionem amb un ampli consens. I ara passaré la paraula a Esquerra Republicana, al senyor Pau Tondo.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidors, regidores. Pel que fa a la moció presentada pel grup de Junts respecte al rebuig del pas massiu de trens de mercaderies per Valls, durant les obres vinculades a la construcció del corredor del Mediterrani al Camp de Tarragona, voldria dir que des del grup municipal d'Esquerra Republicana i com a part integrant de l'equip de govern, hi votarem a favor. Si bé ens hauria agradat tenir la possibilitat de tenir-ne un coneixement previ, com seria desitjable i no de manera conjunta com la resta de grups. Creiem que podríem haver portat algun suggeriment que impliqués concretar la proposta. Està clar que aquestes decisions preses per les administracions responsables del servei ferroviari haurien de ser prèviament consultades amb el consistori, perquè, òbviament, ningú desitja un pas massiu de trens al costat de zones residencials, ja sigui de mercaderies o de viatgers. És a dir, la moció la subscrivim en tant en quant suposa reivindicar que es tinguin en compte els veïns de Valls en aquelles mesures pensades per millorar la xarxa ferroviària al Camp de Tarragona, si bé creiem que això no és suficient. La deixadesa de l'Estat espanyol en la infraestructura ferroviària a Catalunya és clamorosa i que ara es programin i s'executin actuacions de millora és un pas, però cal fer-les amb la complicitat del territori, no des d'un despatx de la metròpoli. Creiem que caldria no només reivindicar, sinó també proposar de manera proactiva mesures i accions de quina manera els veïns i veïnes i les empreses de Valls poden gaudir d'un servei de ferrocarril digne, modern i eficient, i que permeti el creixement de la ciutat, conjugant els diversos interessos i garantint una mobilitat sostenible i amb el menor impacte mediambiental. Creiem que l'actual situació es pot aprofitar per exigir que Valls deixi de ser un baixador, s'integri a la xarxa de Rodalies i tingui la freqüència necessària de connexió amb Barcelona, Lleida i Tarragona. Un bon transport públic garanteix una millor igualtat d'oportunitats entre els habitants de les diferents parts del territori. És per aquest motiu que des d'Esquerra Republicana de Valls ja han fet passos i contactes amb responsables de la Generalitat i treballarem per tal que en els propers mesos es puguin arribar a acords i consensos de ciutat tant amb la resta de l'equip de govern com amb els grups municipals representatius i amb les associacions dels Amics de Ferrocarril, l'entitat municipal descentralitzada de Picamoixons o les associacions veïnals, els empresaris i amb la ciutadania en general, que permetin avançar en una proposta de futur per a la mobilitat a Valls, que facilitin la connexió de la ciutat, la comarca i el país de manera moderna i sostenible. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Pau Tondo. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gracias. Bien, en relación con la moción que nos presenta Junts sobre el aumento de trenes de mercancías por Valls, es importante aclarar varios puntos. Primero, deberíamos de rectificar, es algo de rigor. Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana no és correcte. És Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. Agenda Urbana és de Vivienda, por rigor a la hora de redactar la moción. Y tal como decía de Esquerra el señor Pau, si esto lo hubiesen consensuado con los demás grupos, podíamos haber llegado a un acuerdo de presentación de la moción de alguna otra manera y desde otro aspecto. Miren, en incremento de trenes, no habrá un incremento masivo de trenes de mercancías, aunque habrá un aumento en la cantidad de trenes de mercancías, también se incrementará el número de trenes de cercanías y de media distancia. Este aspecto es fundamental y debe ser reconocido. Situación puntual y necesaria. El aumento es una situación temporal causada por obras necesarias para la mejora del corredor del Mediterráneo y los servicios ferroviarios en general. Estas obras son indispensables para la inversión y mejora de la infraestructura ferroviaria, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, que se invierta. Por tanto, aunque Junts a menudo critica la falta de inversión, estas obras representan precisamente ese tipo de inversiones necesarias para mejorar el servicio ferroviario a largo plazo. Duración y justificación. Las obras que son de gran importancia tendrán una duración de 5 meses. Es importante entender que, aunque estas obras puedan causar afectaciones temporales, son cruciales para la inversión y mejora de la red ferroviaria. Las inversiones ferroviarias tienen una particularidad muy negativa, que se tiene que ejecutar en una red en servicio y eso complica la programación de los trabajos y a veces se hace inevitable cortes totales. Respecto al segundo punto, sobre la reclamación al Ministerio y a la Generalitat de mayor transparencia. Ya hay un alto nivel de transparencia respecto al corredor del Mediterráneo. Que los ciudadanos no siempre tengan conocimiento de las licitaciones o de las obras planificadas no significa que esa información no exista. Los técnicos de los ayuntamientos, los medios de comunicación y los especialistas tienen acceso a esa información. Puede faltar comunicación, pero no transparencia. No inventemos males. Además, hay fuentes públicas donde se puede verificar estas obras, como la plataforma de contratación pública que contiene todos los contratos del corredor del Mediterráneo y la declaración de red de Adif, que es una herramienta utilizada por diversas partes interesadas, incluidas las empresas logísticas, para conocer cuándo habrá cortes en la red ferroviaria con años de antelación. Por lo tanto, no hagamos ver que no hay transparencia, la hay. Otra cosa es, partidistamente, se quiera expandir la idea de que el Gobierno de España oculta cosas. Aquí no se oculta nada. Y, de hecho, si hay tantos rumores es porque hay mucha información disponible. ¿Necesitamos más información? Por supuesto. Y por eso el Ministerio y el subdelegado del Gobierno se ha comprometido a incluir a Valls a los foros informativos y en las reuniones de trabajo sobre el estudio de mercancías por el interior. Nosotros, nuestro grupo, en marzo votamos a favor. En esta, por diferentes aspectos de su redactado, nuestro voto será de abstención. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, senyors regidors. No qüestionem que el corredor mediterrani és una infraestructura necessària per tal d'apostar per un nou model de mobilitat i transport. És més, celebrem que comencin les obres per tal que es converteixin en una realitat. No obstant, per tal de garantir el seu traçat, aquestes obres que cal dur a terme no haurien d'interferir sobre els nuclis de població ni sobre el disseny urbanístic actual. Així doncs, cal buscar una alternativa més allunyada dels nuclis de població amb l'objectiu d'evitar els riscos associats que comporta el fet que els convois circulin prop de zones urbanes, ja sigui a nivell acústic o com possibles accidents, entre d'altres. Tanmateix, per la CUP, aquesta alternativa no passa per ampliar la capacitat de l'A27 i transportar les mercaderies per carreteres des d'altres punts del Camp de Tarragona, ja que amb això no solucionem ni la qüestió dels riscos associats ni potenciem el nou model de mobilitat i desplaçaments més sostenible. D'altra banda, el que no pot ser és que Valls estigui sent exclòs de les taules de treball i espais on s'estan prenent aquestes decisions. D'acord que no es veu directament afectada pel traçat del corredor mediterrani, però a hores d'ara ja ha quedat palès que el seu traçat ferroviari és el que permetrà garantir la circulació de trens de viatgers durant aquest període. Per tant, això fa que sí que es vegi indirectament afectada per aquestes obres.
I en aquest sentit el que tampoc pot ser és que durant aquest temps passin a circular 18 trens diaris per les vies situades al nucli vallenc, derivats de la R14 i R17, i cap d'aquests faci parada a la nostra localitat. Quan fa molt temps que des de la ciutat s'està reclamant un augment de la freqüència de trens de viatgers en sentit Barcelona, i de fet en aquests ple s'han aprovat mocions que així ho expressaven. Així doncs, creiem que Valls es mereix participar d'aquests espais. També es mereix que el Ministeri reafirmi per escrit que en cap cas s'utilitzarà de manera provisional el ramal de Picamoixons per al transport massiu de mercaderies durant les obres del corredor mediterrani. I finalment, es mereix que s'avancin el compliment dels plans sectorials de mobilitat i transport de passatgers per l'àrea de Valls i el Camp. Ja veiem que és una necessitat de la ciutat de Valls i una acció que genera consens polític i ciutadà. Per aquests motius donarem suport a aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox. Hi ha alguna intervenció?
Las obras de mejora de las líneas ferroviarias del corredor del Mediterráneo son una buena noticia para nuestra economía. Bien es cierto que, como acostumbra a ocurrir en el conjunto del territorio español, cualquier obra pública se retrasa más de la cuenta y el presupuesto acaba disparándose, algo que lamentablemente también ocurrirá en esta ocasión con total seguridad. Algunos beneficios que estas obras aportarán son una mejor interconexión ferroviaria de mercancías y de pasajeros en España y Europa, lo que impulsará nuestra economía y el turismo, y por supuesto se crearán nuevos puestos de trabajo. Todo esto no es óbice para que las administraciones públicas superiores a este ayuntamiento puedan decidir sin tener en consideración a nuestros vecinos de Valls a la hora de tomar decisiones que les afectan directamente. Desde Vox pensamos que tanto el Ministerio de Transportes, la Generalidad de Cataluña, Diputación y el resto de administraciones implicadas, incluidos los ayuntamientos afectados por estas obras, deberían sentarse con nuestro máximo responsable, como es la señora Farré, no solamente para informarle de cuál es la situación actual, sino para estudiar alternativas posibles al paso masivo de trenes por nuestra ciudad. Estamos convencidos de que, a pesar de que el tráfico de trenes aumentará considerablemente por las vías que pasan por Valls y que algunos vecinos tendrán que soportarlo durante el tiempo que duren las obras, se conseguirá llegar a una solución para que se reduzca el paso de trenes y para que pueda negociarse una mejor afluencia de trenes de pasajeros para nuestro municipio, algo que los vecinos llevan reclamando mucho tiempo y que aportaría también beneficios a nuestro municipio. Por ello, nuestro voto será a favor de esta moción, especialmente por la falta de comunicación para con este ayuntamiento. Gracias.
Molt bé, jo volia fer una apreciació al senyor Juan Felipe. Senyor Juan Felipe, jo a portaveus, els hi vaig explicar veu, he parlat amb vostè, des del mes de novembre que va entrar el senyor Antonio Santano com a secretari d'Estat de Transport, que estigui esperant una reunió amb el subdelegat del govern, vendrà aquesta reunió, no ha arribat. Per tant, jo el que demano és transparència, perquè una cosa que tenen els mitjans de comunicació, però penso que nosaltres com a ajuntament afectat hem de tenir la informació de primera mà. I per altra part, ha fet vostè una precisió com que si ho utilitzàvem com a interessos partidistes. Jo li he de dir que jo soc alcaldessa de Valls per defensar els interessos dels ciutadans. Per tant, res d'interessos partidistes, però és un tema prou important que pot, bueno, que hi ha molts veïns de Valls que si passa això estaran molt perjudicats. Només fer aquesta precisió. Podríem passar a votació, senyor secretari?
Vots a favor. 16. Abstencions. 3. Vots en contra. Cap.
Molt bé, doncs passem al 7è punt, que és la moció presentada pel municipal de Vox pel compliment de la legalitat vigent en matèria lingüística en les pàgines web que depenen de l'Ajuntament de Valls, les seves empreses i dels organismes autònoms. Té la paraula el senyor González.
Gràcies, senyora Ferrer. Todos los aquí presentes y que, al mismo tiempo, actuamos en representación del conjunto de los ciudadanos de la ciudad de Valls, sabemos y entendemos que nos debemos al ciudadano y a facilitarle su día a día, especialmente cumpliendo con la legalidad vigente. El cumplimiento de esta legalidad es algo que, lamentablemente, algunos políticos acostumbran a olvidar o descuidar deliberadamente y, en ocasiones, incluso descuidan aquellas normativas que ellos mismos promueven. Verán. Existen unas leyes y normas en materia lingüística, empezando por la Constitución española, que regulan el uso de la lengua oficial en todo el territorio nacional, que es el español o castellano, y el uso del resto de lenguas españolas de determinadas regiones de España, como Cataluña. La práctica totalidad de la información oficial que se ofrece al ciudadano desde este ayuntamiento se hace única y exclusivamente en catalán. Este hecho no solamente vulnera algunos artículos de la Constitución española y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino que vulnera el acceso a la información pública y oficial hacia el ciudadano ofrecida por una administración del Estado español como lo es el Ayuntamiento de Valls. Las administraciones públicas, este consistorio incluido, no solamente debe garantizar el acceso a la información pública y oficial, sino que debe hacerlo sin discriminación de ninguna de las lenguas oficiales o cooficiales reguladas en nuestra normativa. Las páginas web o portales web del Ayuntamiento de Valls, dependientes de este, de sus empresas y de sus órganos autónomos, están todas en un único idioma, en catalán. Estas páginas web ofrecen información pública y oficial en una única lengua de las dos oficiales de las que gozamos en Cataluña. Por tanto, se está vulnerando el derecho de acceso a la información pública en la lengua oficial del conjunto del Estado español, que precisamente es el español o castellano. Ustedes son conocedores de este hecho y, volviendo a hacer referencia a ese descuido deliberado del cumplimiento de algunas leyes y normativas que comentaba al inicio, se discrimina desde este ayuntamiento por razones lingüísticas a ciudadanos vallenses, catalanes, españoles y a extranjeros. Verán, un ejemplo es la página web del Pius Hospital de Valls, donde aparece la opción de utilizar un traductor automático para traducir la página web del catalán al español o a otros idiomas, algo poco serio para un ayuntamiento como este. Además, aparece un cuadro de diálogo donde dice que el Pius Hospital de Valls no se hace responsable de las versiones obtenidas por el traductor porque no tienen carácter oficial. Este hecho, en este ejemplo concreto del que se han adjuntado imágenes en esta moción, vulnera totalmente el derecho de acceso a la información pública oficial a la ciudadanía usuaria de los servicios sanitarios, donde el máximo responsable de ello es este consistorio. Servicios sanitarios que, por cierto, deberían ser lo más accesibles posibles, no solamente como servicio sanitario, sino también en cuanto al acceso a la información se refiere. Precisamente por eso presentamos esta moción, no solamente para cumplir con la legalidad vigente en esta materia, sino también para dar cumplimiento con el derecho a la información pública oficial al total de la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de Cataluña. Adicionalmente, me gustaría añadir, para dejar clara nuestra postura, que ninguno de los consejeros del Grupo Municipal Vox Valls, ni yo mismo como concejal y portavoz del Grupo Municipal, ante posibles reclamaciones jurídicas interpuestas por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier administración o cualquier otro ente, no nos consideramos responsables del hecho de que este ayuntamiento decida seguir vulnerando la legalidad vigente en esta materia y por vulnerar el derecho de acceso a la información pública que tiene la ciudadanía. També m'agradaria posar de manifest que des de Vox hem dit en moltes ocasions que des de les administracions catalanes s'està discriminant l'espanyol sistemàticament utilitzant el català pràcticament en exclusivitat. És a dir, s'utilitza la llengua com una arma discriminatòria més, especialment per dividir encara més la nostra societat. Nosaltres no ens cansarem de reivindicar les veritables igualtats socials, la no discriminació per diferents raons, com ara la llengua, i sobretot no pararem de treballar per aconseguir, entre altres coses, la unitat nacional i el tracte no discriminatori en qualsevol circumstància social, especialment quan parlem de drets socials dels nostres ciutadans, sobretot els d'aquí. Els convido a votar a favor d'aquesta moció, no solament per les implicacions legals que podrien ser inherents al resultat de la votació, sinó per demostrar a la ciutadania que vostès no discriminen a ningú per la seva llengua, tal com han assegurat en diferents ocasions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Junts hi ha alguna intervenció? No. Per part d'Esquerra Republicana alguna intervenció? Per part del PSC alguna intervenció? Per part de la CUP? No. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 1. Abstencions? Cap. Vots en contra? 18.
Moltes gràcies. Doncs passaríem al punt 8, que és la moció presentada per Junts, per Valls, Esquerra Republicana, el PSC i la CUP contra la proposta de reordenació i centralització dels jutjats de violència contra les dones. Per part de Junts té la paraula la senyora Laia Castells.
Moltes gràcies, alcaldessa, regidores, regidors. Avui presentem aquesta moció així d'urgència degut a les últimes notícies aparegudes sobre el tema dels jutjats de violència de gènere. D'entrada, agrair que de seguida tant Esquerra com PSC com la CUP s'han afegit i, per tant, és una moció que presentem conjuntament les quatre formacions. comentar-los al Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia, Drets i Memòria estan treballant actualment en una proposta de reordenació i centralització dels jutjats de la violència contra la dona. Una proposta que, segons el que ha anat transcendint, a efectes pràctics suposaria que, entre d'altres, el jutjat de Valls deixaria d'assumir aquests casos de violència de gènere. Comentaven els companys regidors i regidores en la passada moció presentada pel PSC i la que la resta de grups ens hi vam adherir per presentar-la conjuntament, que a l'Estat s'han produït 27 casos d'assassinats masclistes. Doncs bé, en el que portem d'any i segons les últimes dades de la Generalitat, a Catalunya s'han produït un total de 17 feminicidis. 17 de 27. Això són 3 més que en tot l'any anterior i 5 més que en tot el 2022. I només som a mes de juliol. Unes xifres que ens demostren que no només no s'està revertint la violència contra les dones, sinó que va en alça. Aquests fets cal sumar-hi els centenars, millor dit, milers, d'altres casos de violència masclista, sigui per mitjans físics, sigui per mitjans sexuals, sigui per mitjans econòmics o sigui per mitjans psicològics. I ja em perdonaran, però almenys que nosaltres sapiguem, no s'han donat casos d'assassinats a homes pel simple fet de ser homes heterosexuals. No tot s'hi val. No es pot frivolitzar la lleugera sobre tots aquests casos de violència contra les dones, alguns dels quals acaben amb la seva mort. Són massa casos, massa fets que dia rere dia omplen les notícies i les xarxes socials. I sobretot, massa casos els que resten en silenci perquè les víctimes no se senten amb la força de denunciar-los o amb la valentia de reviure'ls quan arribin a judici. És absolutament inacceptable que a l'era de la intel·ligència artificial encara s'exerceixi violència contra les dones. Una violència que no hi entén d'edats, d'estatus socioeconòmics o de nivells formatius. Una violència que afecta a dones de totes les condicions, sense excepcions. I en aquest context i amb aquestes expectatives és evident que una decisió com la concentració de jutjats va en contra del sentit comú. Que les víctimes s'hagin de desplaçar fins al Vendrell, on sembla que volen establir el nostre jutjat de referència, deia que el fet que les víctimes hagin d'anar fins al Vendrell per afrontar un judici d'aquestes característiques no té nom. I no ho diem només nosaltres, els grups que presentem aquesta moció. Ens ho diuen el Consell de l'Advocacia Catalana i els 14 col·legis de l'Advocacia de Catalunya, entre ells el Col·legi d'Advocats de Tarragona. Uns agents prou importants que de ben segur i en tenen molt més que nosaltres. Ells s'hi han oposat frontalment perquè ho consideren un pas enrere que pot tenir greus conseqüències per a les víctimes i els seus fills menors. Dificultar encara més l'accés a un judici de proximitat per a aquestes causes és una falta d'empatia greu contra aquestes víctimes, que en la major part de casos han hagut de fer un esforç monumental per sobreposar-se i denunciar-ho. Accions com les campanyes de difusió, mesures com el Pacto de Estado contra la Violència de Género i moltes altres iniciatives per fer prendre consciència de la necessitat de superar aquest estigma poden ser útils, però no són ni molt menys suficients. Necessitem abordar aquesta situació amb apostes fermes i contundents, no només amb campanyes, i una d'elles és, sens dubte, la de mantenir la proximitat dels jutjats de la violència contra la dona, i fins i tot, si cal, ampliar-los. Perquè si el problema és la manca de recursos humans i o econòmics, no estaran mai tan ben invertits com si es dediquen a aquesta causa. És per aquest motiu que presentem aquesta moció, per demanar que retiri la proposta que preveu impulsar aquest pla per centralitzar els casos de violència masclista en els jutjats especialitzats en violència contra la dona i deixar a la resta de jutjats sense la possibilitat d'assumir aquests casos. També proposem traslladar aquest acord al Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia a fi que també expliquin en detall quina és la proposta de centralització i les mesures que se'n derivaran. També al Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, al Departament d'Igualtat i Feminismes, a l'Institut Català de les Dones, al Consell de l'Advocacia Catalana i al Col·legi d'Advocats de l'Advocacia de Tarragona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, la senyora Fernández té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, darrere d'aquestes xifres que hem anat anomenant aquesta tarda, hi havia una dona amb noms, cognoms, i una història que malauradament es va acabar en tragèdia i que segueix repetint en el temps. Per poder ajudar que les dones, que cap dona sigui assassinada en mans de la seva parella sentimental, cal un sistema judicial que garanteixi una atenció a la víctima de qualitat. L'any 2006, les Nacions Unides van reconèixer la violència masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtiques i generalitzades. Actualment, el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts plantegen una reordenació de centralització dels jutjats de violència contra la dona. La proximitat dels jutjats especialitzats en violència de gènere és crucial per a les dones que es troben en situació de risc. Aquesta mesura va ser dissenyada per assegurar que les dones tinguessin un accés a la justícia de manera ràpida i propera, evitant desplaçaments llargs i costosos innecessaris que poguessin agreujar la seva situació de vulnerabilitat. A Catalunya, actualment, hi ha 19 jutjats exclusius de violència sobre la dona repartits en 15 partits judicials. Els partits judicials, com Valls, aquests casos són tractats per jutjat de primera instància i instrucció, que ha de comptabilitzar els assumptes de violència de gènere amb altres casos civils i penals, la qual cosa sovint resulta en una sobrecàrrega de treball i una atenció menys especialitzada. La recent proposta de reordenació i centralització dels jutjats de violència contra la dona implica estendre la jurisdicció d'aquests jutjats a dos o més partits judicials de la mateixa província per qüestions organitzatives, segons preveu l'article 43 de la Llei Orgànica 1/2004. Aquesta mesura es presenta per part del Poder Judicial amb l'objectiu de millorar l'especialització i l'atenció a les víctimes. No obstant això, aquesta proposta només amaga, de facto, una reducció de recursos humans destinats a la violència de gènere i un distanciament de víctimes del Servei Públic de Justícia. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, el Partit Judicial de Valls va atendre, durant l'any 2023, 369 dones víctimes. No obstant, el problema concret dels jutjats, a banda d'un excés de càrrega de treball, és la rotació constant de jutges novells que passen per poc temps en aquests jutjats i manca de funcionaris de carrera i lletrats de l'Administració de Justícia en plaça fixa. Aquesta situació allarga els processos i converteix els tràmits en un calvari per les víctimes. És fonamental exigir que els professionals que treballen en els jutjats de violència contra la dona siguin funcionaris de carrera amb formació i experiència necessàries. És crucial que els serveis de fiscalia i altres entitats relacionades, com els equips de valoració forense i oficines d'atenció a la víctima, estiguin presents de manera permanent en la seu judicial. En definitiva, des d'Esquerra de Valls, estem en contra de la centralització dels jutjats de violència contra la dona perquè l'allunyament de allunyar les víctimes dels serveis i la centralització pot suposar un allunyament físic dels jutjats respecte a la víctima, augmentant el temps de desplaçaments i dificultats de l'accés a la justícia, vulneració de la normativa vigent, tot i que la normativa permet l'extensió de la jurisdicció dels jutjats de violència contra la dona. Aquestes mesures han de ser implementades amb cura per no vulnerar el dret de les víctimes, col·lapse dels jutjats de violència contra la dona, els jutjats exclusius de violència sobre la dona no han registrat càrregues de treball elevades a Catalunya, els jutjats es troben molt per sota del mòdul establert pel Consell General del Poder Judicial, mentre que els jutjats de primera instància i instrucció es troben sobresaturats. La proposta de reordenació i centralització dels jutjats de violència contra la dona necessita una reflexió profunda i una anàlisi detallada dels seus impactes. És crucial mantenir la proximitat i la sensibilitat de l'atenció a les víctimes, assegurant que la justícia sigui accessible, eficient i respectuosa amb els drets humans. Per tot això, el grup d'Esquerra Valls votarà a favor de la moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del PSC, senyora Invernón.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Aquesta setmana s'ha presentat l'informe on el Departament de Justícia de la Generalitat explora la modificació de les demarcacions dels jutjats de violència sobre la dona. La proposta que planteja la Conselleria de Justícia d'escenari de centralització territorial implicaria que 10 jutjats de Barcelona i Tarragona, entre ells el de Valls, deixin d'assumir casos de violència masclista amb l'objectiu de reduir costos. Les competències passarien del jutjat de Valls a Tarragona o al Vendrell. Què significa això? Moltes dones haurien de fer trajectes de gairebé una hora i alguns jutjats triplicarien el nombre de dones que han d'atendre. Ajuda això a les víctimes? Aquesta mesura no només és contrària amb les lleis vigents que cerquen protegir a les dones, sinó que les pot dissuadir a l'hora de denunciar, tal com ha manifestat el Col·legi d'Advocacia de Catalunya. Les dones víctimes de violència necessiten acompanyament, proximitat, no impediments i obstacles. Per lluitar contra la violència masclista es necessiten recursos, proximitat i priorització política, tot el contrari de la proposta de la consellera de Justícia de la Generalitat. És per tot això que hem exposat que el nostre grup, el Partit Socialista, s'ha adherit a la moció i votarà a favor, perquè Valls pugui atendre casos de violència masclista que malauradament existeixen i perquè puguin ser ateses amb tota l'atenció i dignitat que mereixen. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyora Montalà.
Gràcies. En la moció anterior ha quedat palesa la importància i la rellevància d'actuar davant la violència vers les dones. Amb aquesta segona moció volem rebutjar la proposta que s'ha posat sobre la taula els darrers dies i que preveu impulsar aquest pla per centralitzar els casos de violència masclista en jutjats especialitzats en violència contra la dona, deixant una desena de ciutats catalanes de l'àrea de Barcelona i Tarragona sense poder assumir aquests casos de violència de gènere. Aquesta mesura, en cas que s'acabés desplegant i segons els diversos escenaris previstos, implicaria la centralització en jutjats de Barcelona, Sant Feliu, Granollers, Terrassa, Vilanova, Tarragona o el Vendrell. Per tant, ja veiem que Valls no és aquesta llista. I, per tant, deixaria de comptar amb aquest servei. Tal com expressava i com també ha citat algú, la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, una institució experta que ha rebutjat de manera unànime aquesta proposta, ja que, cito, és un pas enrere perquè pot tenir greus conseqüències per víctimes i per les seves famílies, ja que en comptes d'apropar la justícia a la ciutadania, el que fa és allunyar-la, amb l'agreujant que en aquest cas les perjudicades són dones que molt sovint es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat. I, per tant, nosaltres davant d'això poca cosa més tenim a afegir. Per tant, volem manifestar que si aquesta proposta tira endavant es posarà en risc una cosa tan bàsica com és la garantia del dret a la defensa. Alhora, creiem que cal garantir la proximitat dels serveis públics a tots els nivells i que aquesta mesura va completament en la línia contrària, allunyant les persones de les administracions i de les institucions i trencant amb el consens que hi havia fins ara. I alhora, disminuint el nombre de recursos públics destinats a aquesta xacra social de primer ordre en el context actual. Per tots aquests motius, presentem conjuntament aquesta moció.
Moltes gràcies per part de Vox. Senyor González.
Sí, gràcies. Si desde que se destinan miles de millones de euros para evitar la violencia machista que ustedes tanto reivindican y que se destinan desde el Ministerio de Igualdad y se ejecutan en administraciones locales como este consistorio, quiere decir que las políticas son ineficaces o bien se aprueban leyes como la famosa ley del sí es sí, por ejemplo, que ha puesto en la calle a delincuentes sexuales que atentan contra las mujeres. Por cierto, señora Castells, ¿no se contabilizan los hombres muertos a manos de sus mujeres o se ocultan muy bien estos datos? Pero en el próximo pleno le expondré algunos casos de hombres que han perdido la vida a manos de sus mujeres y también de niños a manos de sus madres y algún otro caso parecido. Tengo una buena lista de noticias que recogen esta información y que es imposible encontrar en las estadísticas oficiales porque se ocultan muy bien. Mi voto será en contra. Gracias.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 18. Abstencions. Cap. Vots en contra. 1.
Doncs passem a l'apartat de precs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari. No n'ha arribat cap, doncs passaríem a l'apartat de precs. Per part del PSC hi ha algun prec? No. Per part de la CUP hi ha algun prec? No. Per part de Vox hi ha algun prec?
A ver, mi primer ruego va dirigido al señor Tondo, ya que en el pleno anterior no pude ejercer mi derecho a réplica, y en base a la argumentación del ruego que dirigí a usted sobre los posibles delitos de los responsables de las empresas municipales, al que usted me respondió que nuestro presidente, el señor Joan Garriga, tiene algunos problemas, y no precisamente por llevar una sociedad municipal, pues le quería decir, señor Tondo, en primer lugar, puntualizarle que el señor Joan Garriga no es el presidente de mi partido, el presidente es Santiago Abascal. Decirle también que entiendo que el señor Joan Garriga tendrá problemas, como todos los tenemos a nivel personal o laboral. Quizá usted quiso referirse
senyor
a nuestro...
Senyor González, ¿quin és el prec? L'apartat de prec són precs. ¿Quin és el prec que fa vostè?
I llego al ruego. Doncs
faci prec, sisplau.
Muy bien, pues entonces acorto mi intervención y le digo, señor Tondo, que le ruego que dedique más esfuerzos a cumplir con su labor como presidente de la empresa municipal Vías y no tanto en replicar desafortunadamente algunos de mis ruegos. En segundo lugar, señora Ferré, en el pleno anterior, el señor Vidal le instó a seguir trabajando para buscar otras maneras y mecanismos para tener los plenos libres de comentarios xenófobos, sexistas, que el concejal de Vox, es decir...
Senyor González, el prec no es fa a l'oposició, es fa... Quin prec fa el govern, vostè?
Sí, el prec és per a vostè.
Doncs si pot dir el prec, sisplau.
Sí, tengo que argumentar, señora Ferrer, mi ruego, para que ustedes lo puedan entender. Y decía que el concejal de Vox, es decir, yo, introducen con calzador en este pleno, ¿no? Además, se atrevió incluso a sugerirme que amplíe mi círculo de amigos. Creo que el señor Vidal y seguramente algún otro miembro de este pleno no se han dado cuenta que nosotros defendemos la verdadera igualdad en todos los sentidos y creo que tampoco se han dado cuenta que nuestro secretario general es mulato y que en nuestras filas hay inmigrantes de diferentes países, por tanto, no sé por qué nos tachan de racistas o xenófobos. En este pleno municipal hay partidos herederos de bandas terroristas como Terra Lliure, recuerdo eso, señor Vidal.
Señor partidos... González, ¿me puede decir quién es el prec, sisplau?
Sí, estoy llegando, señora Ferrer.
Doncs yo diré que arribi el prec.
Le recuerdo esto, señor Vidal, como le decía, partidos herederos de asesinos como Luis Companys y otros partidos bañados de corrupción. No se puede decir lo mismo de Vox o de las derechas en España, a quienes no se les conoce ningún delito de sangre. Por eso, señora Ferrer, le hago el siguiente ruego, no sin antes decirle a usted, también señor Vidal, que conociendo quiénes son sus amigos, prefiero seguir moviéndome en mi círculo de amistades. Por eso, señora Ferrer, le pido, en primer lugar, que no permita más comentarios falsarios hacia nosotros en este pleno municipal y, en segundo lugar, pedirle que dejen de utilizar al señor Vidal como correveidile de este ayuntamiento. Muchas gracias.
Molt bé, doncs escolteu-me, que passeu unes bones vacances tots i ens retrobem al setembre. Bon estiu a tots i a totes.